Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts al Blau Marí, benvinguts en aquest espai radiofònic que dediquem setmanalment a la xarxa a la gent de la mar. Avui, Blau Marí número 191, que l'iniciarem parlant precisament de la campanya de control i vigilància de les aigües de bany amb Mariona de Torres, que és cap de la Unitat d'Aigües Marines de l'Agència Catalana de l'Aigua. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner parlarem amb Joan Argentó i Rafael Martí, com és habitual. El tema és, avui, un art nova, l'anguilera. S'utilitza per a pescar anguiles. I al Ranxo a Bord ens prepararan un guisat de juliola. A l'acordió del Grumet tindrem ocasió d'escoltar l'Albert Pla interpretant La platja. I a Panorama Nàutic, tot un luxe. Escoltarem Anna Corbella, primera navegant espanyola que ha fet la volta al món a vela i tercera, és a dir, pòdio, a la darrera Barcelona World Race. A Plankton, avui l'Aurora Requena ens parlarà de Morro de Gos, un indret a la costa del Perelló. I el Manel de Ramon marxa fins a l'Escala, concretament per parlar amb Lourdes Boix, directora del Museu de la Sal i l'Anxova d'aquesta localitat. Sigueu benvinguts a Blau Marí, una abraçada molt cordial i una salutació de part de tots els que fem possible aquest espai cada setmana.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
L'Agència Catalana de l'Aigua va començar la campanya de vigilància i control de les aigües de bany a Catalunya durant l'estiu d'enguany, el passat dia 1 de juny. Unes inspeccions i anàlisis de qualitat d'aigua que es faran a 223 platges i 69 municipis del litoral català, doncs que s'allargaran fins al dia 15 de setembre. Avui hem convidat al Blau Marí a Mariona de Torres, que és cap de la Unitat d'Aigües Marines de l'Agència Catalana de l'Aigua. Mariona, benvinguda al Blau Marí. Què tal?
Moltes gràcies, bon dia.
Vosaltres, com sempre, al peu del canó, durant tota l'època estival, vetllant perquè les nostres platges estiguin en les millors condicions possibles, no?
Efectivament. L'Agència Catalana de l'Aigua, durant tot l'any, no només durant la temporada de bany, vetlla per la qualitat de les aigües costaneres i treballa per seguir els indicadors de qualitat de les directives europees. Però quan ve l'estiu, quan s'inicia la temporada de bany, a més de tots els controls que es fan al llarg de l'any, s'afegeixen uns controls que estan destinats exclusivament a conèixer la qualitat microbiològica, és a dir, la qualitat sanitària, perquè les platges s'omplen d'usuaris i aleshores hi ha una directiva europea molt antiga, dels anys 70, va ser una de les primeres directives europees, que ja va establir la necessitat de, durant l'estiu, és a dir, durant els períodes de bany, els banyistes havien de tenir informació de la qualitat de les platges i les administracions havien de controlar periòdicament la qualitat per garantir que eren aptes pel bany.
Clar, és molta responsabilitat, donat que hi ha moltíssima gent que fa ús d'aquestes aigües litorals i d'aquestes platges al llarg d'aquests mesos, no? I que, per tant, hi ha un risc importantíssim.
A veure, la gran afluència de banyistes i també l'elevada demografia que existeix a alguns trams costaners, doncs, òbviament, fa que es generen molts residus, les deixalles, a la vegada es posen episodis de pluges, s'arrosseguen molts materials al mar, però aquests serien factors més de tipus organolèctric. No, la quantitat d'usuaris que hi hagi en una platja, en principi, doncs, no alteren en si pròpiament la qualitat microbiològica. És a dir, la que volem garantir des de l'Agència Catalana de l'Aigua és que no hi ha contaminació fecal i que els sistemes de sanejament recullen correctament les aigües i les porten les depuradores. Però, clar, el factor banyista i el factor gran confluència, doncs, incideix molt també, sobretot, en l'estat de la sorra, i també, doncs, esclar, doncs, hi ha molta elevada afluència i sempre a vegades doncs, no es poden trobar les aigües tan transparents, estan més remogudes, sobretot a les zones on hi ha molt poca fondària, que els sediments doncs, es remouen. Però, sobretot, el que hem de tenir clar és de que la qualitat sanitària del bany l'aconseguim obtenir excel·lent a la major part de les platges de Catalunya i si no bones, gràcies a que els sistemes de sanejament estan recollint i tractant les aigües residuals i no hi ha abocaments directes a les platges.
Clar, al llarg dels últims anys, aquests darrers últims poder no, perquè es va fer un gran esforç ja fa temps, però des de que es va iniciar tot aquest control fins ara, han estat moltíssimes i moltíssimes les platges que poder no eren gaire aptes i que s'han anat adequant i adaptant i posant al dia per a que així siguin, fins al punt de que, com comentava, a hores d'ara la gran majoria de platges catalanes són aptes pel bany i tenen unes condicions importantíssimes, no?
Efectivament, no, actualment, i des de ja fa ben bé 5 anys o 6 anys, la totalitat de les platges de Catalunya són aptes pel bany, absolutament totes. El que ha canviat molt significativament de quan es van començar aquests controls a l'any 90 és una dada que il·lustra molt clarament l'evolució positiva que hi ha hagut. En l'any 90 teníem una proporció del 25% de platges de qualitat excel·lent, teníem una proporció d'un 10% de platges que no eren aptes pel bany. A hores d'ara, ja des dels últims pràcticament 10 anys, la salubritat de les platges està garantida perquè tot està sanejat i la proporció de platges excel·lents sempre està de l'ordre, sempre és superior al 90%, depèn d'uns estius o els altres, si ha plogut més o menys, però vull dir que ja hi ha una tendència. O sigui, hem assolit un nivell molt estable de qualitat de les platges que només es pot veure variat amb una variació sempre inferior al 10% en funció de la meteorologia. Però està tot preparat perquè no hi hagin, com deia abans, abocaments, tot es reculli i tot es tracti i no hi hagin, doncs, no hi hagin sectors de la costa on no es pugui practicar el bany perquè hi hagin aports de contaminació fecal directament a la zona de bany.
Fins i tot es va crear una mena de puntuació que va fer que sorgís al voltant dels usuaris la cultura de mirar i d'informar-se de quines eren aquelles platges que estaven en millors condicions, no?
Clar, bueno, és que aquí hauríem de posar-nos una mica d'acord en relació a les millors condicions. A veure, des del punt de vista microbiològic, de qualitat sanitària, tot el litoral de Catalunya està en condicions molt comparables. A tot arreu dels trams de costa, les platges són de qualitat excel·lent. Si no, pot haver alguna incidència concreta, un parell de dies, unes pluges o alguna incidència, però, en general, quan parlem de qualitat sanitària, és a dir, condicions pel bany, des del punt de vista sanitari, totes reuneixen les condicions de salubritat de la directiva i totes estan en molt bones condicions. Una altra cosa és quin aspecte pot tenir l'aigua de la platja. Això depèn molt del tram de costa que estem. Podem estar en platges on l'aigua sigui poc transparent i, en canvi, la qualitat sanitària sigui òptima. I no hem de confondre l'aspecte o la transparència de l'aigua amb la qualitat sanitària. És a dir, la qualitat sanitària té que veure amb això, amb absència de contaminació fecal, que això està garantit a totes les platges de Catalunya.
Per altra banda, de quina manera, com s'estructura, com s'organitza, de quina manera es fan els mostrejos? Perquè, clar, estem parlant de 86 punts de mostreig al litoral gironí, 81 a Barcelona i 81 a Tarragona. Per tant, de quina manera, en quina periodicitat es fan?
A veure, comencem a... Això es fa cada any d'una manera bastant similar i ja l'estratègia doncs, està molt consolidada. Aquí es trien diversos dies de la temporada de bany, que acostumen a ser amb una freqüència quinzenal o setmanal en funció dels mesos, els de més ús de platges, el juliol i l'agost, hi ha 15 dies que es mostreja setmanalment. Aleshores, el que es fa és que hi ha tot un equip de persones, un equip d'inspectors de l'Agència Catalana de l'Aigua, que tenen assignades uns trams de costa. I tots alhora, el mateix dia, surten al litoral a recollir els 250 punts, o sigui, els 250 mostres que tenim distribuïdes al llarg del litoral, i un cop recollides i conservades adequadament amb neveres i seguint els protocols que demana aquest procediment, aleshores es lliuren el mateix dia a un laboratori d'anàlisi. Tenim aquest any, col·labora amb el control analític de les aigües de bany, el Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i els serveis de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Aleshores, hi ha quatre laboratoris que el mateix dia, normalment els dilluns, reben totes aquestes 80 i pico, 80 i 90 d'aquests sectors litorals, reben aquestes mostres i s'analitzen, arriben sobre el migdia, a partir de les 12, de 12 a 3 del migdia, i s'analitzen totes el mateix dia a cada un d'aquests quatre laboratoris. També hi ha el laboratori de Tortosa, Tortosa, Tarragona, Barcelona i Girona. Aleshores, aquests resultats analítics, es fan les mostres, es processen, i al cap de 24 hores ja tenim els primers resultats, i al cap de les 48 hores el segon resultat de l'altre indicador. Amb aquesta informació es fa la valoració de les platges, es dona una categoria temporal i totes les dades analítiques es trameten a cada un dels ajuntaments amb els resultats de les seves platges. I d'aquesta manera tots els ajuntaments poden disposar dels resultats de la qualitat de l'aigua de bany amb resultats analítics obtinguts directament, obtinguts per un laboratori de referència, i els pot publicitar a les seves pròpies platges.
Aquesta col·laboració, aquesta relació amb els ajuntaments, és recíproca, perquè des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha creat una xarxa telemàtica d'informació diària de l'estat de les aigües de bany, que fa possible aquesta relació diària i directa, com fa temps que s'està duent a terme, amb els ajuntaments, no?
Efectivament. Des de l'any 2004, l'Agència Catalana de l'Aigua va plantejar la possibilitat de crear una comissió, que li denominem la Comissió de Platges i d'Aigües Litorals, en la que al llarg de tots aquests anys i de manera continuada cada any va convocant a tots els ajuntaments litorals i també a altres organismes de la Generalitat, com pot ser Salut Pública, com pot ser el Departament de Pesca, com pot ser la Direcció General de Costes, és a dir, diferents organismes que també treballen o tenen competències en temes del litoral, amb l'objectiu de crear una taula de debat i d'informació de tots aquells agents que treballen i gestionen en l'àmbit costaner. Principalment en aquestes reunions, ja des de molts anys, aquí públicament vull agrair sempre la disponibilitat dels serveis tècnics dels ajuntaments que van assistint cada any a les tres o quatre reunions que fem cada any i que participen, nosaltres aprofitem per explicar totes les activitats que fem, ells també expressen com estan treballant, com gestionen, i això ens ha anat propiciant l'opció de treballar d'una manera molt més integrada, molt més conjunta, ens coneixem, sabem com treballem tots, tenim les mateixes informacions, compartim la mateixa base de dades, i d'aquí, d'aquests ja 10 anys de col·laboració, va sorgir la possibilitat de que féssim un pas més enllà i no només ens reunissin per explicar el que fem cada un i l'altre, sinó que ja es va plantejar la possibilitat de compartir la informació i l'obtenció de les dades amb una mateixa aplicació informàtica. I això va ser el naixement de la xarxa telemàtica de platges, que permet que tots els ajuntaments, quan ells recaben informació sobre l'estat diari de les seves platges, ens poden trametre aquesta informació a nosaltres, i nosaltres, doncs, la recollim, l'organitzem i la tornem a enviar a l'Ajuntament amb uns informes diaris en què veu la situació de totes les seves platges i també la de totes les platges del seu entorn respecte a alguna informació. I això permet que anem generant una base de dades conjunta i fem una gestió conjunta durant tot l'estiu i tota la temporada de bany.
Mariona de Torres, cap de la unitat d'aigües marines de l'Agència Catalana de l'Aigua. Moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més, i en tot cas desitgem que aquesta nova temporada transcorri amb tota normalitat, que suposo que és el que vostè i la gent que treballa en aquests objectius pues, pretén quan, quan posen en marxa aquest tipus de campanyes, no?
Efectivament, efectivament. Tots treballem per aconseguir la millor qualitat a les platges i el millor servei als usuaris i al nostre país. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Gràcies.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Sortim a pescar amb Rafael Martí i Joan Argentó. El que no sabem avui és què pescarem i quina modalitat utilitzarem. Per tant, avui què ens donareu a conèixer,
Joan? Pues avui pescarem anguiles.
Pescarem anguiles. Sí. Per tant, això vol dir que m'ho hem d'anar a pescar al riu?
O... al riu o dins el moll.
O dins els ports.
Dins els ports. Molts ports n'hi ha, quasi n'hi ha.
Avui la pescarem dins del moll perquè ha plogut molt i ha baixat.
I és molt bo.
I està l'aigua bruta i aigua que ha baixat del barranc. I
quan l'aigua està bruta, elles surten a... perquè això és pesca de nit. Claro, si plou de dia, està l'aigua bruta, vol dir que baix és de nit, no? I elles surten quan surten més a menjar. Però aquí tenim les anguileres, eh?
Per tant, pesquem anguila, que es pot pescar igual al riu que dins dels ports. Sí. Fora dels ports no n'hi ha?
No. Vol que hi hagi una mica d'aigua dolça o que estigui a prop de la vora. Eh?
Molt bé. I que l'aigua estigui tèrbola.
Però els fons no n'hi ha ni una.
I que l'aigua estigui tèrbola, clar.
L'aigua tèrbola, o de nit.
O de nit.
O de nit, m'entens? Al riu. El riu també se pesca de nit.
Molt bé, doncs vinga.
Nosaltres posarem, aquí al port li posarem un grapat de sardina dins de l'anguilera, que és una nansa petita, però molt ciega. O sigui, molt estreta de malla.
Molt bé.
És redona.
Molt bé.
Comença redona i fa com un cono, eh?
Molt bé, perfecte.
A la part ampla i a la boca...
I molt cega perquè no es puguin escapar.
I molt cega perquè no surta, claro. A la part ampla hi ha com una boca que fa igual que un embut, que això li diem l'enfàs, eh? Que és entendre. Fa com un embut, és com un que agafem un pobal redó i li poséssim un embut a medida del pobal, en un cantó, de cara cap dins. Ella entra cap dins pel forat, però no pot sortir cap fora.
Però després no pot sortir.
Perquè és estret per dins del prova.
I dins posem la sardina.
Sardina.
Molt bé.
Posarem, li va molt bé la sardina si està salada.
Molt bé.
Està salada d'uns dies.
I què ho fem, això? Ho pengem a la barca? Ho deixem tocar en terra? O...
posarem que se'n vagi al fons un grapadet de pedres dins de la nansa, perquè s'enfongui, eh? Perquè solen ser de junc, ara no n'hi ha, se'n fa molt poques, ja, quasi ben no n'hi ha. O d'alambre, bueno, un grapat de pedres perquè quedi plana i no es menegi, i la sardina dins, i a la mar, amarrada en un fil, perquè quedi plana. Ella ha de quedar plana baix l'aigua.
Llavors què fem, on anem cap a casa?
Sí, sí, això ho amarrem i m'ho anem.
I el dia següent ho anem a buscar?
No cal, cap de segons, pots anar al cap de... Si ho tires per la tarda, vas en sota mal de matí, però si ho tires al dematí, pots anar per la tarda.
Molt bé. Pues, bueno, ho hem conegut l'anguilera.
Una xorrada al dia.
I si no volguéssim pescar dins del port i volguéssim pescar al riu, també ho faríem de la mateixa manera.
La mateixa maniobra.
Molt bé, pues, Juanito, Rafael, moltes gràcies.
Vinga, tu.
El ranxo a bord.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts al ranxo a bord. Què prepareu avui?
Molt bé.
Avui tenim una juliola i farem un...
i quatre aranyes.
Un guisadet.
I quatre aranyes, també.
Un guisadet d'este peix.
Ha de ser molt gran, la juliola.
Hi ha dos aranyes i han satuït pastissets, llongos, que, mira, s'han quedat i els posarem.
És bo, no, això?
Sí,
hombre.
Sí.
Doncs vinga, com hem de fer? La juliola ha de ser molt gran...
La juliola és la que tenim. La juliola fa 3/4 de quilo.
Molt bé. Llavors,
tornarà a sentir lo metge a la Vallemmeca.
Com ho farem? A veure, això.
Bueno,
com la prepararem?
Farem la picada. Farem...
què hi ficarem a la picada?
Prepararem lo caldero i tot, com sempre, que cada dia els ho hem de dir el mateix, ja ho anem de pres. Morter, 5 o 6 alls, un grapat de sal, una rameta de perver roig i una tomaqueta. Amb el ratllador, la tomaca, i xafarem els alls i tot, farem un bromeig, ja tenim la picada feta. Calentarem l'oli, i una vegada l'oli està calent, tirarem la picada del morter, en una mica de prevé roig,
i vi,
que m'espera Guillermo, de, que em deixi algo per a tirar damunt, i una, quan hi ha els alls ja, i la picada ja s'ho fregeix una miqueta i veus que l'aigua de la tomaca se n'ha anat, li tirarem un gotet d'este de vi que sempre tinc jo a la cuina.
Preparat.
I quan ja s'ha esfumat el vi, li tirarem una miqueta d'aigua pel que correspongui. Ah, que Guillermo me fa... També posarem los llongos al sofregit de la picada, que més se quedaven.
Al sofregit, si no, si
se quedaven. I el sofregirem junt a la picada.
Molt bé. Els pastissets, els pastissets els ficarem. Sí, molt bé.
I com que això molla aigua, pues la picada ja no es cremarà. Sofregir los llongos, tirarem l'aigua i... encabat, pues,
el peix, ja?
lo peix damunt i...
Com l'haurem preparat, la juliola esta, per a posar-la?
La llimpiem,
la netegem bé,
pel mig de la panxa, li traiem totes les vísceres i encabat ho fem a talls. Lo cap, pel caçador...
Lo cap és per a mi.
Molt bé, lo cap,
i encabat fem a rodanxes, pues, de dos dits d'amples.
Sí.
Fem 5 o 6 talls d'una juliola i estes... Estes aranyes, que també són grosses, pues talla cap arrans de la punxa, esta venenosa que té, la coem.
Escatadet, també.
I d'estes dos més grosses la tallarem pel mig, farem 4 talls, i esta altra ja la deixarem sencera.
Molt bé, pues, llavors, després de l'aigua, automàticament posem el peix, i com ho fem?
Los pastissets també els hem tallat una miqueta les estisores, perquè si n'agafa un se'l fotrà tot ell en un mos.
L'hem de tapar, no l'hem de tapar per a que bullia?
Bueno, normal.
Una miqueta.
No poses una miqueta més de caldo.
No té problema.
Este peix no es desfà mai.
No té problema.
No es desfà mai. Per tant, si volem tapar-lo per a que bullia bé...
Ja t'he dit que la picada, perquè no em saltin els alls del morter, ja he posat prou sal, ara lo tastem de sal, que estigui bé, i el ranxo.
És ràpid, també.
Avui
mos menjarem
este guisadet de juliola i aranyes. Pues hasta el pròxim programa.
L'acordió del Grumet.
Avui a l'acordió del Grumet escoltem un dels exponents del que se'n va anomenar cançó eròtica. És l'Albert Pla i el tema La platja.
Si a la platja vas, i si a la platja vaig, i si a la platja anem. Perquè si una cala et trobes, si una cala em trobo, si una cala trobem. I si tu prens el sol, i si jo prenc el sol, i si prenem el sol. Que si jo bec una dona, si tu veus un home, si és que som nosaltres. I mira tu quina casualitat que ens ha tocat per viure, que és que aquella dona ets tu i aquell home sóc jo. I si et miro a tu i tu mires a mi i ens mirem als ulls, si jo m'acosto a tu i tu t'acostes a mi, ens acostarem els dos. I si jo et toco a tu i tu em toques a mi, quin agradable plaer. M'excito jo, t'excites tu, ens excitem els dos. I mira el sol es pon i tu i jo estem sols. Reconeix que les circumstàncies en aquest cas són favorables. Que si et toco els pits i tu em toques els ous, què serà, què farem? Que si m'alço jo, que si t'obres tu, els dos disposats. I un orgasme tu, i un orgasme jo, vull tant entre els dos. Ai, quin que complicat, tot el que ens ha costat poder trobar-nos aquí. I mira tu quina casualitat que ens ha tocat per viure, que és que el món és un panyuelo que no renta amb detergent. Ai, que si algun ens descobrís se n'enriuria segur de lo cremats que estem. Però tu i jo sabem quina renúncia ha sigut la que ens revolca per aquí. I ara aquí estem sols i aquí ningú està trist i aquí ningú ens veurà. I acosta't junt a mi i olora tot el meu cos, despilfarrem el moment. I oi, s'està fent de nit. S'està fent de nit. S'està fent de nit.
Panorama Nàutic.
Avui en el Blau Marí hem convidat a la navegant Anna Corbella, la primera dona catalana i espanyola en fer un pòdium a la Barcelona World Race, la primera dona espanyola en la classificació en el seu moment de moltes altres competicions a vela i per tant una personalitat en aquest món ja, no per la seva faceta de dona, sinó pels resultats que està obtenint. Anna, benvinguda al programa.
Gràcies.
Suposo que encara contenta, satisfeta, és a dir, que encara et dura, no? la ressaca del vostre èxit teu i del Gerard en la darrera edició de la Barcelona World Race, no?
Sí, la ressaca dura i a més dura perquè jo a més em vaig trencar els lligaments del genoll i encara diguéssim que m'estic recuperant i això em fa recordar cada dia quan vaig al fisio, no? Tot, diverses coses de la regata i realment és una cosa que tardes temps a pair-ho, no? Hi ha moltes vivències i moltes històries.
Clar, en tot cas és el resultat final d'un treball de 2 anys, no?
Sí, més o menys aquest projecte hem tardat 2 anys, però sempre pots comptar més enrere, o sigui, és 2 anys des de que el moment en què tenim el barco amb el que anem a la regata, però el Gerard i jo ens vam preparar l'any anterior amb un altre tipus de vaixell més petit, perquè hi ha moltes coses que poden preparar, no només el teu vaixell, sinó l'equip, no? Nosaltres com a navegants doncs, també tenir compenetrar-nos, entendre'ns l'un amb l'altre, tot això és molt important i això ho vam començar 3 anys abans. I llavors vull dir, és un camí bastant llarg el d'arribar a la sortida.
En tot cas un camí llarg amb un resultat important, un resultat positiu i sobretot un èxit.
Sí, la veritat és que nosaltres haguéssim firmat d'entrada ja, si ens diuen, un pòdium amb una regata de volta al món. Bàsicament perquè quan surts no saps ni si arribaràs, o sigui, surts normalment amb la mentalitat de dir, bueno, pot ser que no acabi perquè hi ha moltes coses que no pots controlar, no? I és una regata molt llarga amb un barco que a vegades es trenquen coses i no ho pots controlar tot. I llavors acabar és un èxit, si a sobre ho fas en tercer lloc i amb la sensació que tenim nosaltres, que és que ho hem fet bé, no? Que a més hem navegat bé, que no hem tingut xiripa, no? Que ha sigut que ens ho hem merescut, doncs estem supercontents.
Aquesta era la teva segona participació a la Barcelona World Race. Què ha canviat d'una edició a l'altra?
Bueno, ha canviat que tinc 4 anys més, que tinc 4 anys més d'experiència, perquè des de l'altra volta al món que no he parat de preparar-me, realment vaig veure que hi hauria la possibilitat de fer-ne una altra i vaig veure clar que no podia quedar a casa, no? Que havia de seguir preparant-me. Amb el Gerard vam descobrir que segurament teníem la possibilitat de fer equip i llavors ens vam preparar junts i jo crec que això ha sigut una diferència molt gran, no? Perquè com a equip aquesta edició hem sigut un equip molt fort, ens hem comunicat superbé, ens hem entès superbé i això es nota molt a l'hora de navegar, no? I el barco va millor i és per mi és, no sé, tenir una bona relació a bord és quasi, no sé, el 80% de l'èxit, no? I no dic que l'altre cop no la tingués, l'altre cop també em vaig portar molt bé amb la noia que anava, amb la Di, però vam fer 9 mesos de preparació i això es nota.
Una Barcelona World Race en la que vau arribar a la tercera posició, que vau estar durant molt temps pensant que fins i tot podíeu assolir una segona posició, i que en alguna ocasió vau arribar fins i tot a anar a primers a la classificació, encara que de manera molt breu, no?
Sí, la veritat és que va ser més el dia de l'aniversari del Gerard i va ser una mica un regal. Allà vam començar molt forts, nosaltres vam començar la competició, sabíem que els de davant corrien més que nosaltres i vam dir hem de sortir forts perquè no se'ns en vagin al principi, no? I almenys aguantar el primer tirón. I va haver un moment que corríem molt, anàvem molt forts, el que passa és que amb aquell ritme no, sabíem molt bé també que no podríem aguantar tota l'estona. I després, doncs, com que la regata és molt llarga, arriba un punt que trobes una mica el teu lloc, vas en el teu ritme, la teva velocitat, però clar, llavors ja el que influeix és la mala sort dels altres, no? I nosaltres vam tenir doncs, l'oportunitat d'acostar-nos molt al segon, perquè el segon va tenir problemes, que era el Guillermo Altadill, va haver de parar a Nova Zelanda, a reparar diverses coses. I llavors, bueno, per un moment, jo crec que més la gent que estava a terra que nosaltres es va creure que nosaltres podíem quedar segons, però nosaltres ja vam veure que el Guillermo Altadill va amb el ganivet a la boca i amb dos a les butxaques, o sigui, no ens deixava res, no ens deixava, era impossible atrapar-lo, no? I dèiem, només l'atraparem si té un problema, tampoc volíem que tingués cap problema, amb la qual cosa, pues, en tercer ja ens vam conformar.
A més, és la segona volta al món que fan sense cap parada tècnica, per tant, és a dir, tot d'una tacada, no?
Sí, la veritat és que a mi és el que em fa gràcia. O sigui, per una banda, és el que més em molesta, perquè passes per llocs que jo no sé si hi tornaré mai més, no? Nova Zelanda, espero que sí, però ja hi he passat dos cops i no he parat. I és que no he vist res de Nova Zelanda, jo. I estar dos cops a Nova Zelanda i no parar, és que em sembla al·lucinant, no? O hi ha unes illes pel mig de l'Índic Sur i m'encantaria anar a l'Antàrtida, hi ha molts llocs que m'agradaria anar, que he passat molt a prop i que no he parat ja dos cops. La veritat és que en aquelles condicions també tampoc vull parar perquè estic en competició, però bueno, algun cop espero amb el que em queda de vida poder fer una volta al món en parades que crec que em vindria molt de gust.
Suposo que 91 dies navegant donen per a molt, donen per dies bons, donen per dies dolents. Crec que al voltant del Cap de Bona Esperança vau prendre decisions, vau tindre moments on per a la competició doncs no us va anar bé, però per altra banda, el dia que feu bones maniobres, bones decisions i aconseguiu doncs, retallar, suposo que hi ha temps per a tot, no? Per a l'alegria, per a la tristor, per a tot, no?
Sí, hi ha... Sí, és impossible no tenir pujades i baixades de moral, és totalment impossible. Lo important és ja que són dues persones, intentar compaginar això, no? I quan tu veus que pel que sigui l'altra persona pues, està dolgut, no? Perquè ens han passat o perquè ho hem fet malament o perquè hem trencat alguna cosa, doncs intentar una mica pues, animar o sobretot nosaltres tenim els dos crec bastant sentit de l'humor i això ens ha ajudat molt, no? Fèiem moltes bromes, molts jocs i jocs de paraules i al final acabem rient de les desgràcies i jo crec que això és una de les coses importants, almenys per la persona que ha de navegar amb mi, jo necessito anar amb algú que no es derrumbi, no? Que, bueno, que sàpiga girar la truita i fer una broma si de cas d'un moment dolent.
I aquí pot pensar que fins i tot algun moment d'avorriment en 91 dies a dalt d'un vaixell on la limitació de moviments pues és important. Teniu aquesta sensació en algun moment de dir hòstia, porto 4 hores que no sé què fer?
4 hores no, o sigui, són moments de... són dies monòtons, no són hores ni... El barco no para, sempre hi ha sorollets, o sigui, o quan estàs dormint o estàs fent coses, no? I sempre hi ha coses a fer, però sí que és veritat que hi ha dies molt estables, amb unes condicions molt estables, igual fa vent, igual fa molt de vent, però és molt estable i això fa que el barco va amb el pilot automàtic superbé, amb les veles que no les has de moure pràcticament, i llavors tu estàs allà doncs, una mica mirant, no? I arriba un moment que és que ja has pensat en mil coses i ja de tot, i llavors a vegades tenim, doncs, podem escoltar música, portem iPods i podem escoltar música, portem llibres també, però clar, el llibre no et pots llegir un capítol sencer, no? Sempre llegeixes una mica, ui, surts, sents un soroll, tal, entres, però sí que tenim moments tranquils també.
La gestió de la situació, fins i tot parlàvem amb gent de les que organitzen el campus de la Barcelona World Race abans d'iniciar la prova, avui en dia fins i tot els navegants d'èlit, els navegants transoceànics com vosaltres, tenen uns processos de formació per la molta tecnologia que avui s'utilitza, per les necessitats en l'àmbit de la salut que es poden generar al voltant d'una competició d'aquestes característiques, fins i tot per la gestió del son, no?
Sí, bueno, nosaltres realment hi ha moltes coses que has de conèixer i mai tens tots els coneixements que voldries, no? L'important és tenir una mica de coneixements de tot. Hi ha moltes coses tècniques al barco que hem de saber com funciona, com arreglar-les, però el que passa és que nosaltres cap dels dos som enginyers i no sabrem arreglar una potabilitzadora que no funciona. Sabem fer quatre coses i ens guien des de terra, podem tenir assistència via telèfon. I també, per exemple, nosaltres amb el tema del son i això, doncs hem fet molts estudis previs amb el doctor Estivill abans de sortir i bueno, una mica doncs, ens ha ensenyat coses que després nosaltres podem aplicar en el barco o no, perquè a vegades les coses van com van i tens son i no pots dormir perquè en aquell moment no es pot, no? I llavors, per molt que el doctor Estivill ens hagi dit que hem de dormir cada 3 hores, doncs no es pot. Però hi ha moltíssims coneixements que pots aplicar i que són molt bons per un navegant oceànic i nosaltres intentem tenir el màxim, però mai, bueno, a mi encara em queda molt per saber moltes coses.
Quan parlem d'aquests dies, van ser 91 dies i si no ho tinc apuntat per aquí, 91 dies de 5 hores, 9 minuts, 28 segons, hem llegit coses vostres en les que comentàveu que ha sigut una competició, una regata on sempre heu anat tenint alguna cosa, algun petit problemeta que arreglar, és a dir, poder no greus, però sí que heu estat sempre al damunt havent d'anar solucionant cosetes, no?
Sí, ha sigut un no parar d'arreglar. O sigui, era, jo comparat amb l'altre cop, que va ser en aquest sentit més controlat, aquí es anava cada dia trencar amb una cosa, que, grossa, petita, el que fos, no? Però anàvem trencant i anàvem reparant. L'important és a la que pots arreglar-ho, no? No dir, ah, ja ho farem demà, has d'arreglar-ho ràpid, perquè demà tindràs una altra cosa, llavors ja la llista ja són dues coses i l'endemà són tres coses. I realment hem tingut, potser perquè apretàvem una mica més el barco també, però hem tingut bastants problemes tècnics.
El fet d'escoltar la primera dona espanyola, què tal? La primera dona, això, afalaga o ja comença a cansar?
A mi les etiquetes no m'agraden gaire, perquè jo, a mi em sap greu per l'altra gent que ho ha fet, que dius, home, no sé, doncs hi ha un noi, jo què sé, el Gerard mateix, no? Ha fet exactament el mateix que jo i ha patit el mateix que jo, potser més, perquè l'últim tram pràcticament l'ha fet en solitari, no? I bueno, jo sóc, sí, la primera dona, doncs el Gerard és el 15è home, no? Què importa? L'únic que importa és, bueno, a veure si després d'una ve dos i ve tres dones i quatre dones, no? I comença a créixer. Jo ho entenc que és una notícia, no? Però és que a mi no, la veritat és que m'és absolutament igual, no? Que no li trobo cap mèrit pel fet de ser dona. Li trobo el mèrit a la preparació, a l'acabar aquesta regata, és una regata dura, és molt llarga, arribar fins a la sortida és difícil i llavors això és el que jo trobo que té mèrit, no? No el fet d'haver-ho fet sent dona.
Us tornem a veure navegant junts, al Gerard i a tu?
Bueno, sí, suposo que sí, jo no tinc cap problema, el Gerard tampoc, l'altre dia ja ens van dir a veure si anàvem a fer al desembre una regata de la Christmas Race, que és una regata també que patrocina GAES, que era el nostre patrocinador, i vinga, va, veniu i feu una tripulació mixta i tal, però jo tinc el meu genoll que no sé com estarà i ja ho veurem, no? Però sí que és una possibilitat, jo la veritat és que amb el Gerard és una persona, el primer és molt bona persona, és un tio genial, super fàcil de tractar i a més trobo que és un navegant excepcional i això pues, fa que, com haig de dir que no? Si em diu de navegar amb ell.
Les fites, els reptes de futur, cap a on van? És a dir, no sé, hi ha rumors, hi ha aspiracions pròpies, la Vendée Globe, què?
Home, la Vendée Globe és el... No, sí, és, si més una carrera professional, no, seria el meu pas lògic, el proper pas és vinga ara a fer-ho en solitari. A mi m'atrau, m'atrau i a la vegada doncs, també m'ho miro molt de respecte, no? Perquè la Vendée Globe és una cosa molt sèria, fer això en solitari, tant el Gerard com jo, mentre ho estan fent aquest cop, dèiem això en solitari és impossible, no? I ho dius, i ho dius, i ho dius, i ho dius, i arribes a Barcelona i dius vinga va, ara la Vendée Globe, perquè ja t'has oblidat del que acabes de passar, no? Però realment és un repte que jo crec que ho haig d'intentar. Ho haig d'intentar perquè jo el que no vull és ser una... Quan tingui 80 anys i sigui una velleta, dir, ah, jo ho vaig poder intentar i mira, em va passar l'oportunitat i no la vaig agafar, no? Sé que ho haig de provar i si no em surt, no em surt, i si ho intento i no acabo, doncs no acabo, però pots ja fer aquest esforç perquè estic en una bona posició d'aconseguir-ho.
Clar, el que passa és que aquesta és una aspiració de moltíssima gent, no? És a dir, al final hi ha molts, parlàvem fa poc temps amb l'Àlex Pella, que ens deia, bueno, per què no, no? Però clar, és una aspiració de moltíssima gent i al final no tothom arriba a poder fer efectiu un projecte d'aquestes característiques, no?
Sí, no, és molt difícil, o sigui, és superdifícil estar a la sortida d'una regata així, hi ha molta gent que ho somia i no hi està mai, i la Barcelona World Race també. Jo en el fons em sento una privilegiada per això, no? Perquè sé que hi ha molta gent que li agradaria estar en el lloc on jo estic i això pues, et fa una mica també ser conscient, no, de la sort que tens de tenir un patrocinador que et permet fer això, de tenir pues, que el que sigui, no, els astres s'han ficat en línia i ostres, has conegut a la persona dient, no, que t'ha trobat aquest patrocini o que t'han ajudat, has trobat un equip que funciona. Tot això són moltes coses que han de passar i per una Vendée Globe pues, encara més, no, perquè és un projecte molt, molt ambiciós. I jo pues, estic amb això, no? amb intentar-ho i no deixar passar l'oportunitat.
Doncs molt bé, Anna Corbella, tercera classificada amb el GAES Centros Auditivos i una amb el Gerard Marín a la darrera Barcelona World Race. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i et desitgem molta sort en el futur.
Vale, moltes gràcies. Gràcies.
Plàncton.
Encetem la secció de Plàncton i com sempre hem de donar la benvinguda a la nostra experta, l'Aurora Requena. Aurora, benvinguda al programa, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Avui ens prens d'excursió, no?
Sí, avui toca l'excursió.
Vinga, cap a on, on anem? Va, ubiquem-nos, posem el navegador al cotxe i marxem cap a...
Anem cap a una platja del Perelló.
Del Perelló.
Que això està a Tarragona, Terres de l'Ebre.
Terres de l'Ebre, Tarragona. Com se diu la zona, com es diu la platja?
Aquesta platja, en concret, que vindrem a visitar, serà Morro de Gos.
Morro de Gos. Pues bé, ens endinsem en aquestes platges, Morro de Gos.
Avui ens anem a Morro de Gos, amb aquest nom, que és una platja que pot ser... Aquest nom per una platja pot ser sorprèn una mica, no?, nom de gos. Però bueno, és bastant... Hi ha més d'un Morro de Gos pel litoral català i espanyol. I bueno, normalment sempre aquesta... Perquè la gent veu animals i coses en les roques, no? En aquest cas no em queda molt clar, he estat preguntant i no em queda molt clar ben bé d'on li ve el Morro de Gos. Aquesta, quina és la roca que té aquesta forma, sí que haurem de preguntar, haureu d'anar a la platja i fixar-vos per a veure on està aquesta cara, no? Aquesta cara del gos. Potser la cara està en una roca que hi ha al mig de la platja, que és un tret que identifica aquesta platja, no? És una mena com d'illeta que està al bell mig i que fa que quan coneixes aquesta platja i després veus una foto dius, això és el Morro de Gos, no hi ha dubte. Amb aquesta illeta. Aquesta illeta està, pues, pot arribar caminant, no? Està unida a lo que seria la sorra, per un passadís de sorra. Esta illeta ha fet l'efecte aquest que fan els espigons, no? Aquests espigons de roques paral·lels que col·loquen per fer créixer les platges, com els que posen a Cambrils o a Barcelona, no? I tant aquesta illeta com aquests espigons pues, funcionen de barrera pels sediments i quan ve l'aigua amb els sediments es van depositant a poc a poc, no? I llavors s'ha creat aquest passadís. I bueno, és una platja que és per a tothom, vull dir, perquè té una sorra fina, blanca, que és bueno, molt preuada, no? Per la major part dels usuaris i pels xiquets, per fer castells, enterrar a l'amic, el que sigui. Però també és una platja que és molt curiosa en la seva part nord, per a la gent que li agrada la geologia, perquè té unes sorres fòssils, els penya-segats, on es pot veure que com durant anys s'han anat acumulant la sorra i el sediment fi i que ha format aquestes parets. I es pot apreciar com el vent i la zona han modelat no, aquest paisatge. Realment, això t'ho han de dir, eh? Però per a la gent que li agrada la geologia, jo li convido a venir i veure aquestes sorres fòssils.
Però I, bueno, també... I baix de l'aigua, què?
Claro, baix de l'aigua, però és que ens agrada fer l'snorkel i mirar i rebuscar entre les roques. Al Morro de Gos trobem unes roques planes, també a la part nord, que bastant metres d'amplada, que diuen així roques d'abrasió, no? Que són aquestes roques planes de poqueta fundària i que s'endinsen bastant cap a dintre. I doncs, són aquestes que pots trepitjar i que et permeten anar rebuscant i buscant bitxejos, eriçons, baldufes, crancs, anèmones, no? I que a més tenen uns forats molt curiosos que són com a geysers, no sé si els has vist, però són així que quan arriben les onades que venen una miqueta forta, es colen per aquests forats i fa la sensació de que és com un geyser, no? D'aquestes de fons termals, perquè surt com l'aigua s'acanala, no? Per aquest forat i surt com una gran bufada tipus balena, vale? I realment és curiós, no? I en aquesta playa pues, te pots trobar també...
Pots trobar aquests bufadors, cosetes. No? Es diuen bufadors.
Els bufadors, efectivament. I per arribar, què heu de fer? S'agafeu la Nacional 340 i seguir les indicacions que diuen Platja del Perelló, a Tarragona.
Pues, bueno, una bona excursió a la platja de Morro de Gos.
Té xiringuito,
platja de Morro de Gos, al Perelló, província de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, pues, per fer una mica de tot. Bon paisatge, tranquil·litat, bon dia de platja i, sobretot, en aquells que agrada pues, tafanejar per sota de l'aigua, pues, també un bon lloc per practicar l'esnorkel.
Molt bé.
Pues, Aurora, gràcies per l'excursió. I esperem ara pues, fer-te cas i traslladar-nos fins allà.
Molt bé.
Vinga.
Vinga, adéu.
Adéu.
L'Arxau.
Avui el Manel se n'ha anat cap a litorals gironins, tot un clàssic, el Museu de la Sal i l'Anxova de l'Escala.
Anem avui a visitar un museu singular de la costa catalana. Concretament anem a visitar el Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala. Parlem d'aquest museu, de les activitats, de les exposicions, amb la seva responsable màxima, amb la seva directora, Lourdes Boix. Lourdes, benvinguda al programa.
Hola, bon dia.
Un museu que cada estiu ofereix doncs, aquestes exposicions i també activitats als seus visitants. Què tenim preparat per en aquest estiu 2015?
Sí, el museu és obert tot l'any. Els matins sí. De 10 a 1, però a l'estiu doncs fem unes activitats que són les rutes per conèixer el patrimoni de l'Escala, que si tot l'hivern les fem per grups que ens ho demanin a l'hora convinguda, a l'estiu ho fem de manera regular, perquè ens trobàvem que l'Escala com a poble turístic és, doncs ens venien potser una família o 6 o 7 persones i quedaven molt frustrats quan no es podia fer la ruta, no? Perquè s'ha de ser com a mínim 10. I llavors vàrem decidir fer-ho encara que hi hagi una persona. Per tant, tenim cobert 6 dies a la setmana, de dilluns a dissabte, amb les següents rutes que ara us dic, que es fan al matí, de les 10, de 10 a 12. Tenim els dilluns la duna litoral, ens la fa un biòleg, fins a Sant Martí d'Empúries. La ruta parteix del museu i és una passejada fins al poblet medieval de Sant Martí d'Empúries.
Molt bé.
Els dimarts, la ruta del petit príncep de la novel·la de Saint-Exupéry, el passeig de la platja dels Riells, les escultures, l'arquitecte que va dissenyar doncs, la remodelació del passeig, doncs ho va decorar amb escultures al·lusives a la novel·la El petit príncep, aquesta novel·la que és la més traduïda en llengües estrangeres, d'Antoine de Saint-Exupéry. Després, els dimecres fem una ruta molt completa que dura tot el dia, la fem junt amb el Maram, que és un centre d'interpretació del peix que hi ha a la confraria de pescadors, en el port, i que donen al visitant una visió completa de la història i de l'actualitat de la pesca. I comencen al museu, visitant el museu, on s'explica doncs, aquesta història que us he dit de quan es pescava amb la vela llatina, amb la pesca del sardinal, els orígens d'aquesta pesca des del segle XVI. I després es visita una casa de pescadors que depèn del museu que està ambientada amb totes les donacions que ens han fet famílies de pescadors de l'Escala i que és tal com era el segle XVIII, la vida quotidiana del pescador. I després, aquesta ruta inclou, si es vol, un menú mariner en el port de la Clota. I després, a la tarda, hi ha a les 3, la subhasta del peix, i després una visita en el centre d'interpretació del peix.
Déu-n'hi-do, aquest és un dia complet, complet, eh?
És un dia complet. Les rutes m'he oblidat de dir que valen 5 euros, excepte aquesta que val 8 euros, perquè dura doncs, fins a la tarda. Eh?
I evidentment l'àpat a part, eh?
Sí, i l'àpat cadascú se'l paga, molt econòmic. També ens fan un menú, crec que és 10 o 12 euros, no em vull equivocar. Això comença, ho fem juliol i agost, eh?
Molt bé.
I després, això hem dit el dimecres, el dijous, la ruta Víctor Català, com no podia fallar, no? La ruta dedicada a...
A la literatura.
Sí, però fa una passejada pel barri vell de l'Escala i acaba en el cementiri vell, en el cementiri mariner, davant de la tomba de Víctor Català. Aquest cementiri és bé cultural d'interès nacional. I, diguéssim, que combina la història de l'Escala amb els indrets que varen inspirar l'escriptora llegint fragments de la seva obra. Després, el divendres.
Mm-hmm.
El divendres tenim l'arquitectura defensiva de la costa, l'Escala com a lloc de costa, tenia una situació estratègica al sud de la Badia de Roses, i hi ha, doncs, des de l'antiguitat, doncs, hi ha la Torre de Montgó, una torre talaia, contra la pirateria, per vigilar doncs, de la pirateria que hi havia aquesta costa, i després es varen construir durant la República i la Guerra Civil búnkers. A la Clota, que és els quatre que es visiten restaurats per la Generalitat, són ja els de l'època franquista. Quan se va acabar la guerra, els de la República els tenim a Empúries, però els que estan restaurats doncs, són aquests, es van decidir, hi ha un conjunt de 20 búnkers i es visiten aquests dos dels que estan en la zona de la Clota. I després, i aquesta també combina, perquè aquests búnkers es troben en una zona que era una antiga zona militar, que va funcionar fins als anys 60-70, i ara, recentment, la Generalitat ha creat el Parc Natural del Montgrí,
sí, sí.
L'any 2010, i la zona militar de la Clota, d'aquesta, de la Clota, està dins del Parc Natural. I, per tant, doncs, també aquesta visita la fa el biòleg i explica una mica la flora que es troba en aquesta part que és rocallosa del Montgrí.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
I finalment, el dissabte, una de molt bonica, que aquesta no és a les 10, surt a les 11, aquesta no val 5 euros, en val 15. Per què? Dura d'11 a 1, per què? Anem a la barca, una barca doncs, que fan els creuers Mare Nostrum, que fan les excursions marítimes, per la costa del Montgrí. Se surt del port de la Clota i llavors hi va un guia del museu i explica tota la història de la pesca, pirateria i contraband marítim, però mirant aquests penya-segats, les coves, i doncs, que eren amagatalls de contraband, i passant per sota la Torre de Montgó i arribant fins a la Roca Foradada, que la barca pot arribar fins a l'entrada d'aquesta gran roca foradada que es veu doncs, per l'altre cantó. No? És una meravella geològica, també és parc natural del Montgrí, és a sota dels búnkers, diguem, i és, per tant, d'aquesta manera oferim tot el patrimoni de l'Escala concentrat en aquestes 6 rutes.
Doncs com dèiem, hem conegut més i millor avui aquest Museu de l'Anxoa i la Sal de l'Escala, amb Lourdes Boix, la seva directora. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada, enhorabona.
A vosaltres, Manel.
A reveure, adéu-siau.
Bon dia, gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Manel, també gràcies a la Lourdes Boix des del Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala. Fins aquí el Blau Marí d'aquesta setmana. L'encetàvem parlant de la campanya de control i vigilància de les aigües de bany. Ho fèiem amb Mariona Torres, cap de la Unitat d'Aigües Marines de l'Agència Catalana de l'Aigua. Avui hem pescat a l'anguila amb Joan Argento i Rafael Martí i al ranxo a bord ens han preparat un guisat de juliola en llongos. A l'acordió del Grumet hem escoltat l'Albert Pla i la platja. Aquesta setmana a Panorama Nàutic hem parlat amb l'Anna Corbella, la primera navegant espanyola que ha fet la volta al món a vela i que va quedar tercera en la recent Barcelona World Race, tot i que ja havia fet aquesta regata en una altra edició i sense escales. A Plankton hem marxat fins a la costa del Perelló a conèixer l'indret de Morro de Gos amb Aurora Requena. I el malalt de Ramon ja ho veu des de l'escala, amb la Lourdes Boix i el Museu de la Sal i l'anxova d'aquesta localitat empordanesa. Res més, fins aquí el Blau Marí d'avui. Una abraçada molt cordial d'un servidor i en nom de tots els que col·laborem amb aquest espai. Ens retrobem en el pròxim Blau Marí. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.